Al matí, amb Raquel García. Un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste, resiste alegría. Resiste al andar, resiste y grita.
I avui a la secció Un altre món és possible volem demostrar, com sempre, doncs això, que un altre món més inclusiu, més empàtic i també més igualitari és possible. Avui ens centrarem, però, en el tema de les drogodependències i en parlarem amb dues entitats que precisament treballen en la rehabilitació i també la reinserció social i laboral d'aquelles persones que tenen una addicció. Però com arriben a ser-ho? Quins són els programes d'aquestes entitats per assolir aquests objectius marcats? I el més important de tot, com es poden prevenir aquestes addiccions? Doncs avui tenim amb nosaltres a l'Agnès Mestres, que és coordinadora d'ETOS. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, sóc educadora.
Educadora, veus? Mira, ja t'hem canviat.
Ja m'he canviat el càrrec.
També tenim a la Susana Lànguid, que és la psicòloga treballadora social. Bon dia.
Sí, és bon dia.
I també ets responsable, no?, dels programes de joves i voluntariat d'ETOS. I també tenim a l'Ernest Sagristà Curto, que és el responsable de la casa d'acollida de Ferma Sabadell. Bon dia i benvingut també.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos quins són els programes que teniu des de les vostres entitats, per exemple. Agnès.
Agnès. Perdona, Ernest.
No passa res.
Bé, doncs a l'associació ETOS tenim diferents programes de rehabilitació i de prevenció i detecció de conductes de risc.
Sí.
Primer de tot, diferenciar que tenim programes per adults, que són de rehabilitació sí. integral i reinserció sociolaboral. I també programes per joves, perquè els joves sabem que no tenen una addicció, però sí que tenen conductes disfuncionals i de risc que, si no s'aturen, poden desenvolupar amb una addicció, amb un trastorn. Llavors, pel que fa al programa d'adults, tenim un programa de motivació que va a la rehabilitació, sí. on bueno, s'aprenen les primeres eines per deixar de consumir, etc., que és el programa Motiva't. I després passem al programa de rehabilitació integral i reinserció sociolaboral, que és l'objectiu del programa, que és el programa Sortida,
sí.
on les persones, aquí sí que treballen moltes més coses. Totes aquelles eines que els serviran per afrontar el seu dia a dia sí. sense drogues i alcohol. No, així a nivell general. El programa d'adults sí que destaca que quan es rehabiliten, quan acaben el programa, gairebé el 100% sí. es reinserten a la sociolaboralment.
Doncs sí, aquesta dada és sí. no? molt motivadora.
Sí, sí que tenim un acompanyament important sí. perquè ho aconsegueixin. No totes les persones necessiten reinserir-se sí. a nivell laboral, perquè hi ha persones que estan compaginant el tractament amb la feina, hi ha persones doncs, que ja tenen una incapacitat, etc. Però les que sí que necessiten reinserir-se, treballem amb elles per aconseguir-ho. I després de joves tenim un programa molt important, que quan parlem de prevenció sí. ja us l'explicarem, que és el programa Aixeca't. Aquest programa és un psicoeducatiu, és d'intervenció educativa, de prevenció i detecció de conductes de risc. Tenim altres programes, com és el de conscienciació social, el de prevenció, concretament, i el de voluntariat, que gràcies a l'equip que tenim de voluntaris, que en tenim més de 50 fixes, tirem moltes activitats sí. endavant, etc. Tenim més programes, sobretot també destacar els programes amb les famílies, de suport, hi ha acompanyament, hi ha, per exemple, el programa Aixeca't, que és el de joves, i les famílies és l'únic que estan obligades a
participar, no? I acompanyar.
Les altres sí que és més de familiars, de parelles, o sigui, cada característica, cada necessitat té el seu programa per fer un treball conjunt.
Però això és molt interessant, no? Veure tota aquesta diversitat i varietat, sobretot doncs això, diferenciant joves, adults, quan doncs això s'ha de també doncs a destacar o demanar també doncs el suport de les famílies, no? I amb les diferents opcions. Explica'ns, Ernest, des de CERMA, perquè a més teniu dues cases d'acollida i treballeu sobretot la reinserció social, no? Explica'ns com funcionen aquestes cases i també aquests programes.
Vale, nosaltres som un centre petit, som familiar, bastant familiar, sí. Val? Tenim, com tu bé dius, és que aquestes dues cases, una cosa de noies i una altra de nois, i nosaltres treballem, és un règim intern. Diguéssim, intern, els nois o les noies, quan venen a nosaltres, venen a viure en nosaltres. O sigui, és com una miqueta que els traus del carrer. Val? Llavors, no res, el que nosaltres solem o més fem de treballar en ells és l'adquisició d'hàbits. D'hàbits com pot ser la higiene, poden ser els treballs, el mitjà, els horaris, perquè quan vens del carrer vens pues, tot això destructurat i tot per amunt. Uh-huh. Llavors nosaltres treballem molt en això, no? El que és la higiene, el treball, l'adquisició de
d'unes rutines, no? Unes normes. Molta gent pensarà per què. Per què és important això?
Bueno, és important perquè quan tu estàs al carrer, que estàs en el droga i tot això ho vas perdent. Tu pel camí vas perdent molt. Llavors nosaltres també el que treballem molt en les persones és fer-los sentir com a família, no? Que tinguin ells la possibilitat, igual que nosaltres els donem, quan tu vens del carrer, que vens de uns anys d'estar així en addiccions així, tu estàs acostumat a demanar. Només a demanar, a demanar, a demanar. I també aquí que tinguin l'oportunitat d'ells poder donar. Llavors, per a què? Pues, així l'autoestima els creix, canvien, els fa sentir valorosos, que això és molt important, perquè vens d'un rol i vens d'haver sentit tantes vegades, tu no canviaràs mai, tu sempre seràs el mateix, tu, llavors, procurem
reforçar
les persones, fer-les sentir valores. I, bueno, i això pues, dona resultat.
Ah, com tenim aquí la psicòloga, Susana, explica'ns per què és important, no? Tant, doncs això, no? Fomentar tots aquests hàbits, fer aquest treball, no? Perquè m'imagino que les vostres entitats també és igual, de reforç de l'autoestima, i també vull que ens expliquis, a banda de tot això, si hi ha alguns factors, no?, de risc perquè algú sigui drogodependent.
De fet, Raquel, el que ens demostra les vivències que tenim és que no hi ha cap factor que sigui determinant per a desenvolupar una addicció, sinó que hi ha tot un conjunt de factors de risc, igual que també n'hi ha un conjunt de factors de protecció, però inevitablement és una cosa que no es pot preveure. I és més comú del que socialment es creu, no? Moltes vegades sempre ho diem nosaltres que tard o d'hora tindrem una persona molt propera a la nostra vida que patirà aquest trastorn mental, no deixa de ser un trastorn mental i que per tant és superimportant fer tota aquesta part de sistematització i normalització de que forma part d'una malaltia més per la qual s'ha de tractar i s'ha de tractar des del total respecte que mereix qualsevol malalt. Per tant, és difícil saber qui li tocarà i qui no.
Però m'agrada aquesta reflexió que fas i us faig la pregunta a tots tres. Creieu que s'està canviant la mirada, que cada cop hi ha menys prejudicis o que aquesta doncs és encara una malaltia, no? Una malaltia mental que encara genera molts prejudicis?
En general, el que hem vist també com a conseqüència de la pandèmia i de tot el reforç que s'està fent als trastorns mentals és que en general els trastorns mentals encara no tenen el pes que haurien de tenir ni el reconeixement com a malalties que haurien de tenir. Per tant, entenc que entitats com les nostres tenim el deure de fer tot aquest treball de desestigmatització i sobretot una cosa superimportant que crec que és que
al final, objectivament, uh-huh. les persones que tenen un trastorn d'addicció sí. es poden rehabilitar, i això és el que crec que hem de transmetre a la societat. Nosaltres tenim un percentatge d'èxit en els processos molt satisfactori, i al final no és... No, és molt important, no? És una persona que, tenint problemes molt greus a la seva vida, refà la seva vida, té una vida totalment estructurada, està insertat 100% a la societat, i com deia l'Ernest, no? Té molt a donar a la nostra societat, i que, per tant, en general, les persones amb trastorn mental crec que tenim el deure de demostrar sí. que són totalment plenes de dret i de capacitats a la nostra societat.
Agnès.
Jo, personalment, el que sento és que continua l'estigma. També hem de tenir en compte que hi ha una part d'autoestigma, les uh-huh. persones amb trastorn d'addicció. Elles mateixes, també per les característiques de la baixa autoestima que tenen quan comencen un procés, tenen aquests prejudicis sí. cap a ells, no? Sí que és vera que està canviant, però tu fixa't, quan van fer la marató de TV3 aquest sí. any, que era de trastorn mental, no es parla de l'addicció, llavors queda un gran recorregut per fer. O sigui, sí que l'OMS sí. ja l'ha declarat com a malaltia, però a nivell de societat tu mires una sèrie com La Casa Vecina i la persona que ha consumit, com la mostren, no? Ja dona molta informació, això, de com encara es veu. Però sí que és vera que totes les persones que treballem darrere estem fent un treball molt, molt important per desestigmatitzar, aquest trastorn. I sí que hi ha hagut un canvi, perquè hi ha més serveis, si no, no hi hauria serveis.
Però encara queda molt camí sí. per recórrer, i per això també doncs, avui, des d'aquí, des d'aquesta secció, doncs, eduquem els nostres oients per canviar aquesta mirada. Digues,
sí que és veritat que hi ha molt més serveis que fa anys atrás, moltíssim. I, bueno, sí que és cert que encara se mira a aquest perfil de persones, es mira encara així d'una manera estranya. Però, bueno, nosaltres creiem que es pot canviar i que podem sortir endavant. De fet, hi ha molta gent que hi surt. Hi ha molta gent que torna a l'entorn familiar, hi ha molta gent que torna inclús a les feines que havien perdut, perquè realment són persones valuoses, no?
Clar.
I això són com a etapes, i aquestes etapes, igual que es van obrir, en un temps se poden tancar. Llavors, nosaltres creiem fermament que les persones poden canviar i tirar endavant.
De fet, aquesta és la dificultat. Les persones que tiren endavant no es veu. És com molt més evident aquelles persones que estan malament, però realment aquelles que tiren la seva vida cap endavant, s'inserteixen a la societat i fan la seva vida... Són persones malaltes, però no s'evidencien el dia a dia. Per tant, aquest és un hàndicap que tenim, no? Com deixar veure aquelles que estan bé. Des d'ETOS tenim un programa precisament de conscienciació social amb el grup de clowns, que el que cerca és, mitjançant actuacions de persones sí. rehabilitades, d'un grup sí. important també de voluntaris, és fer arribar a la societat, primer, un somriure, i segon, demostrar que la rehabilitació integral de les persones amb addiccions és possible i és una realitat.
És molt important el testimoni de persones que...
Clar, per fer prevenció, no? Que expliquen el seu cas, no?
El testimoni de persones que han passat per aquest camí. Que són molts,
Són molts i molt, molt valents, sí. pel que explicàvem abans, pels prejudicis que encara s'arrosseguen amb aquestes malalties. Parlem de la prevenció, no? Per què és important fer aquest tipus d'activitats, no? De prevenció, i de quina manera ho feu des de les vostres entitats?
Des d'ETOS tenim diverses línies. La primera és d'intervenció directa, precisament amb el col·lectiu de joves, sí. adolescents, que comencen a presentar conductes disfuncionals, a vegades associades al consum de drogues, a vegades associades a altres conductes addictives, com poden ser les noves tecnologies i les pantalles i de més. I fem, com ho ha explicat l'Agnès, una intervenció psicosocioeducativa, on treballem també directament amb els pares. Per una altra banda, tenim una altra via de treballar prevenció, que és a través de tallers de prevenció que oferim a escoles, que oferim a fundacions, a entitats de la ciutat, que d'alguna manera es posen en contacte amb nosaltres per dirigir-nos tant a l'alumnat com el professorat, que moltes vegades ens demanen ajuda per saber detectar situacions que poden ser de risc, així com xerrades per pares. I finalment també tenim les sortides de prevenció, que les hem hagut de parar durant tota la pandèmia, però que també tenen un pes important. Nosaltres és un programa que fem juntament amb els voluntaris de l'entitat, on trimestralment sortim a les zones d'oci de Sabadell a repartir preservatius i material de prevenció.
Una part també, una activitat important de prevenció són les capacitacions que fem, perquè van dirigides a entrenadors, a monitors de lleure, a tot unes persones que es poden convertir en agents de detecció, perquè són els que estan amb els nins fent activitats extraescolars, i els hi ensenyem com fer prevenció del consum de conductes i a detectar-les, perquè sí que és vera que en prevenció, com més petit es detecti,
Millor. Fer els deures com abans, millor, eh? No deixar les tasques pendents. Ernest, i vosaltres, des de CERMA, perquè també feu moltes d'aquestes xerrades de difusió i prevenció.
Bueno, una de les coses importants que també creiem nosaltres, creiem en lo diàleg, en la xerrada cara a cara, en les persones, i bueno, i elles van traient, i elles te van contant, i així. Nosaltres així tenim, nosaltres estem vinculats, molt vinculats a CFT, que és Centre Familiar Cristià, i treballar en juntament també... A l'hora de... Els joves, per exemple, s'ajunten, els joves nostres, els joves d'allí de CFC, i tenen aquesta possibilitat de sortir, de conèixer altres joves que estan en la vida normal. També la gent gran. Llavors, tenim com aquesta comunicació, treballem junts en repartiment d'aliments, en totes aquestes coses. Llavors, clar, tot això, vulguin o no, ells se veuen útils, perquè abans eren ells els que anaven a buscar menjar, ara són els que estan repartint, no? I bueno, i així, i nosaltres, com va dir al principi, la família és molt important, i també nosaltres tenim sempre aquesta relació amb la família, no? Aquesta comunicació amb la família, pues, perquè per esverinar realment, perquè moltes vegades venen i et conten les coses que no són del tot, llavors, pues, per a poder, quan ells, a l'hora de sortir, que tinguin pues, aquestes coses arreglades en la seva família, els treballs, baixes laborals, hi ha tantes coses, però bueno, nosaltres... És fer-los i veure que poden.
I que important és, eh? Que sembla fàcil, però doncs, aconseguir aquest apoderament, doncs, m'imagino que, com deies, és doncs, aquesta tasca del dia a dia. Per acabar i recollir, parlem dels programes, no? També de reinserció laboral i social, en què consisteixen i també com funcionen.
Des d'ETOS el que treballem molt és a través del servei de centre de dia, és on s'emmarca precisament el programa Sortida, que l'ha anomenat abans Agnès, que és el programa de molt d'alta exigència de rehabilitació integral i reinserció sociolaboral. Per tant, incluïm l'objectiu específic de la reinserció laboral dintre de l'objectiu general, que és la rehabilitació integral. Per tant, hi ha una fase en el tractament que en aquells casos en els que es cau es fa tot aquest acompanyament. Dic casos en els que es cau perquè hi ha persones que compatibilitzen la feina amb el tractament. Hi ha d'altres persones que potser han hagut de deixar la seva feina perquè és incompatible amb la seva realitat i han de reinventar-se i tornar-se a insertar amb el món laboral.
Això m'agrada, gairebé fet a mida, no? El programa, segons cada cas de la persona.
Nosaltres, de fet, el que caracteritza tots els programes és que els programes són individualitzats. Hi ha l'eix central, el programa és el mateix, però és vera que la persona no és igual que una altra. I llavors, ETOS fa programes individualitzats per cada persona usuària i a partir d'aquí les necessitats i les característiques, doncs en el cas de que tingui la necessitat de reinserir a nivell laboral, l'acompanyem a través de tallers de currículum i cerca.
I en el vostre cas, Ernest?
Pues nosaltres, com he dit al principi, és un règim intern, val? Llavors això és una mica diferent, no? Sí que és veritat que nosaltres ajudem a l'hora d'enviar currículums, a l'hora de fer totes aquestes gestions, nosaltres els ajudem, però nosaltres el principal és que mentre estan en nosaltres agafin aquests hàbits de treball, o sigui, i nosaltres tenim treballs ocupacionals per mantenir l'obra i per sostenir, llavors ells agafen tots aquests hàbits de treball. I com dia abans, que és molt important la xerrada, lo tu a tu en ells, no? De com se senten, de com... I i és això, no?
Per si algú vol tenir més informació, fins i tot fer de voluntari d'Ethos i de CERMA, què és el que han de fer? A on us trobaran? Doneu allò, aprofiteu per fer una mica de...
Per contactar amb Ethos és molt senzill. Només trucar al 93 706 97 95 i fer la vostra demanda. Per mail també molt senzill. contacta@associacionethos.org.
Vale, nosaltres estem al carrer Calders, aquí a Sabadell, i el telèfon és 937-111-253 i el correu electrònic cermaong@gmail.com.
Doncs ja ho sabeu, busqueu aquesta informació, aquest assessorament, aquest acompanyament, o també doneu part del vostre temps en ajudar i fer millor aquest món i aquesta ciutat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.